L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
El conflicte és inherent a la vida i a través d'ell que aprenem a bregar amb tota classe de situacions i a reflexionar sobre les nostres necessitats i la de les persones que ens acompanyen. Si alguna cosa caracteritza l'etapa de l'adolescència són les discussions que es desencadenen entre pares i fills. Bronques quasi constants que esclaten quan un adolescent no compleix amb les normes pactades o no és capaç de modular correctament les seves emocions. Unes disputes que danyen el vincle i ens omplen d'incomprensió, culpa i ira, que ens fan aixecar el to de veu i creen una barrera d'incomunicació entre pares i fills.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la psicopedagoga Sònia López. Educar els adolescents avui és més difícil que mai, assegura l'Alba Castellví, al llibre Educar adolescents. Qui no pateix les males respostes o els actes egoistes dels adolescents? Com adults, diu ella, hem de saber viure i sostenir els conflictes amb els adolescents i fins i tot ser feliços. I per aconseguir-ho ens calen les eines adequades. D'estratègies per gestionar els conflictes amb els adolescents en parlem avui amb...
Alba Castellví, sociòloga, educadora, mediadora de conflictes i autora d'Educar adolescents. Sònia López, psicopedagoga i mestra, autora del Privilegio de vivir con un adolescente, claves para educar con empatía y optimismo. Jordi Rollo, psicòleg clínic i autor de SOS Adolescentes. Sara Desiré, experta en adolescents, autora de Te necesita aunque no lo parezca. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles i L'illa dels ocells de Pac Màgic.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Els conflictes relacionats amb el desordre estan relacionats amb l'aversió dels adolescents a obeir les ordres. Alba Castellví.
Avui, estratègies per gestionar els conflictes amb els adolescents, diu l'Alba Castellví. Mai havien conviscut tantes teories, línies educatives, propostes, i això comporta un gran desconcert de pares i mares que es pregunten quina és la millor manera de fer les coses i proposes que ens centrem en els conflictes quotidians que fan que la convivència sigui difícil i que ens enfadem i esgotem per haver de dir les coses 100 vegades, 1000 vegades, dius que cada dia a la consulta t'arriben pares que diuen ja no puc més, cansats de discutir, insistir, resistir. Dius que educar els adolescents avui és més difícil que mai, Alba Castellví. Conflictes entre pares i fills que t'arriben a consulta.
Sí, arriben perquè els pares moltes vegades se senten esgotats, perquè les primeres edats és una cosa, l'adolescència n'és una altra, i arriba un punt que a vegades diuen potser estàvem més bé quan no teníem fills que no pas ara. Això no pot ser, perquè si han tingut fills és per ser més feliços. Per tant, penso que se'ls han de donar les claus per recuperar l'alegria de viure en família. Malgrat que ja fa anys que estan junts, que conviuen, els conflictes sovintegen, hi ha maneres de gestionar-los millor i de fer que les relacions siguin més fluïdes entre tots, de manera que hi guanyin tots qualitat de vida, tant els fills com els pares.
Què t'arriba?
De tot, depèn de les edats. En el cas dels més petitons, molt sovint els pares estan preocupats perquè tenen conflictes amb altres iguals, o bé per això que deies, perquè els han de repetir les coses 100 vegades perquè els facin cas, cosa que és una cosa molt cansada, molt desgastant. En el cas dels adolescents, els pares estan molt preocupats pel sobreús de les pantalles, pel contacte amb el mòbil. Moltes vegades estan amoïnats perquè veuen que els fills tenen poca motivació per fer coses, per esforçar-se, per estudiar, per exemple, que estan confosos respecte al que volen en el futur o ara mateix, que tenen problemes de relació social. Tots aquests són molt propis de l'adolescència. També hi ha la qüestió del desordre, de les males respostes, del menyspreu que a vegades gasten quan parlen amb els pares, els adolescents, que també és una cosa que als adults els dol. Per tant, tot el que té a veure amb la fluïdesa de les relacions tant a casa com dels fills amb les persones de fora de casa.
El Jordi Rollo és psicòleg clínic i autor de SOS Adolescents. Ens explica quines són les problemàtiques més agudes de l'adolescència en aquests moments.
Des d'un punt de vista clínic i com a seqüeles de la pandèmia, han augmentat els símptomes de depressió, d'ansietat i malestar emocional. Com a conseqüència, i en molts casos, ha augmentat també l'abús de les pantalles, les disfuncions alimentàries, el policonsum de drogues, la violència entre iguals, el que anomenem bullying, ciberbullying, la violència cap a les mares i els pares, els comportaments sexuals a risc, les autolesions i els intents de suïcidi.
I quines són les principals estratègies que ens suggereix per ajudar els nostres fills i filles adolescents?
En totes les cases on hi ha adolescents, sol haver-hi 5 tipus de conflictes bàsics. El primer és el baix rendiment acadèmic. El segon, la manca de participació dels joves i dels adolescents en el repartiment de les tasques domèstiques. El tercer, l'abús de les pantalles. El quart, l'exigència desmesurada dels nois i noies per ampliar horaris de sortides i d'oci. El cinquè, la negociació relacionada amb els diners i amb la seva destinació. I també, per finalitzar, l'excessiva exposició a formes d'oci paralitzant, l'abús de les pantalles. La principal estratègia per ajudar els nostres fills i filles és no perdre la verticalitat familiar. Si la màxima aspiració de les mares i dels pares és la de convertir-nos en els seus amics, aleshores, i en molts casos, probablement ens equivocarem, perquè els adolescents i els joves ja tenen amics i amigues. El que necessiten són mares i pares. Si nosaltres abdiquem de les nostres funcions, qui posarà normes i límits? Cal reconèixer i defensar els seus drets, però també hem d'ajudar-los a complir amb els seus deures.
No em toquis, que punxo.
Prenem les millors decisions per fer del nostre fill adolescent una persona valuosa. Alba Castellví.
I diu l'Alba Castellví al llibre Educar adolescents que hi ha 3 motors de conflicte. La por que sentim a deixar-lo desprotegit i que sigui un desgraciat per sempre més. Aquesta és una por que jo crec que compartim molts. Quan expressen opinions, decisions que van contra els nostres valors i quan fan trontollar el nostre autoconcepte com a pares i mares. Dius que els pares pressionem perquè les coses siguin d'una determinada manera i els fills es posicionen a la contra. Però viure a la contra cansa molt.
Cansa molt, tant per ells com per nosaltres. Efectivament, molts dels conflictes els tenim perquè els volem protegir de prendre males decisions. Hem fet fins ara tot el que hem pogut per ells i quan són adolescents i volen fer les coses a la seva manera, tenim por que s'equivoquin i que allò sigui irreparable. Per tant, intentem dominar el curs de les seves accions. Volem prendre decisions per ells per precisament evitar els problemes que poguessin tenir en cas de fer-ho malament. I ells què necessiten? Necessiten autoafirmar-se. Per tant, procuren tenir la sensació que fan les coses a la seva manera i que no ets tu qui pren les decisions sobre com s'organitzen, sobre com es relacionen, sinó que són ells mateixos. És una necessitat que la tenen per poder-se sentir adults, aquests adults que saben que són des del punt de vista biològic, però no des del punt de vista social, en tant que continuen vivint i depenent econòmicament de les seves famílies, no? I sí, efectivament, aquest és un motor molt important de conflicte. Els pares hem de continuar prenent decisions, sobretot sobre com es viu a casa nostra. La família, com deia el Jordi Royo fa un instant, no és una institució horitzontal. Jo dic que la família és una institució jeràrquica, ell parla de verticalitat. Però sí que hem d'aprendre a deixar que els adolescents tinguin la sensació que aquelles coses que depenen de si mateixos perquè afecten exclusivament la seva vida són cada vegada més coses seva.
La Sara Desiré Ruiz és autora de Te necessita, aunque no lo parezca. Diu que no evitem els conflictes amb els adolescents perquè són molt necessaris.
Així que el primer que puc dir és que els acceptem com a una oportunitat per fer créixer la nostra relació i fomentar que ens entenguem millor. I també una oportunitat per facilitar que les persones adolescents puguin posar en marxa i desenvolupar les habilitats necessàries per resoldre's per si mateixes. Quan es produeix el conflicte, després d'acceptar que hi som i que ens hi hem de posar per resoldre'l conjuntament, és important també observar com està l'adolescent emocionalment i com estem nosaltres emocionalment, perquè no podem abordar mai el conflicte per resoldre'l si una de les dues parts està emocionalment alterada. I haurem d'esperar, a més, el temps necessari perquè els estats emocionals es regulin. I un cop haguem modulat les nostres emocions, és molt important que abordem dialècticament el que ha passat, enfocant-nos a més en la solució. És important que escoltem a la persona adolescent amb interès, que puguem transmetre que entenem la seva postura i també que puguem expressar la nostra de la forma més assertiva possible, si pot ser.
I què funciona, Desiré?
Funciona molt bé, per exemple, verbalitzar que entenem que s'hagin enfadat i que, a més, ens fem el càrrec. I que el nostre interès, com que les apreciem i volem que tot vagi bé entre nosaltres, està centrat en arribar a acords que siguin beneficiosos per a les dues parts. Arribar a acords per consens o negociació hauria de ser el pa de cada dia. S'ha de treballar molt en la comunicació en aquest moment del cicle vital, en el que tota la família es resitua, i entendre molt, molt bé les necessitats i les tasques evolutives de les persones adolescents per poder acompanyar-les. Perquè així evitem entrar en conflictes innecessaris, totes ens podem equivocar, totes podem no estar d'acord i no per això deixem d'estimar-nos o la nostra relació s'acaba. I això és un bon exemple que donem perquè elles aprenguin també a resoldre els seus propis conflictes fora, quan no estan amb nosaltres.
M'emociona que em reptis.
Els nostres adolescents prendran decisions errònies i això és inevitable i necessari. Alba Castellví.
Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, estratègies per gestionar els conflictes amb els adolescents. Sentíem la Sara Desiré, que també és autora del llibre El dia que mi hija me llamó zorra, Déu-n'hi-do, on recomana fer servir el mantra no és personal, és cerebral, perquè diu la culpa no és tant d'ells com del seu desenvolupament cerebral. Alba, davant de les faltes de respecte o fins i tot dels insults d'un fill adolescent, què hem de fer?
Les faltes de respecte, encara que es puguin comprendre, no s'han de permetre. No s'han de permetre vol dir que no contestarem res que vagi precedit d'una falta de respecte i que els direm d'això que vols parlar, en parlarem quan hagis reparat el que acaba de passar. És a dir, crec que s'ha de tallar la comunicació fins que hi hagi hagut una reparació d'aquesta falta. Hem de pensar que si no ho fem així, les faltes de respecte es normalitzen.
Com pots reparar aquesta falta?
Demanant disculpes, per exemple, és a dir, fent propòsit d'esmena, dir, ja sé que el que ha passat no hauria d'haver passat, procuraré que no passi una altra vegada. És a dir, com a mínim, hi ha d'haver una verbalització, un reconeixement de que això ha estat una cosa inoportuna i que es procurarà que no torni a passar. El que és important és que i que ells puguin fer un pas enrere abans de fer-ne un altre endavant. No podem donar per fet que això forma part de la normalitat i que, per tant, continuem a partir d'aquí com si res no passés, senzillament perquè són adolescents. De tota manera, jo que treballo molt amb infància, recomano als pares que això ho cuidin des de les primeres edats, és a dir, que no es deixin insultar encara que sigui per jugar, que hi hagi línies vermelles allà on es traspassen les qüestions referides al respecte. Perquè com més grans són, més difícil és que es rectifiqui.
I a l'altra banda hi ha la nostra frustració, el nostre malestar, la nostra ràbia, perquè ens ofèn això que estan dient. I t'he de dir que l'altre dia, quan estava preparant aquesta entrevista, una companya em va dir hi ha molta gent que et diu has d'educar sense cridar, per exemple, que dius tu llibre, i tu no ho vols fer, però arriba un moment en què t'esgotes perquè t'han faltat el respecte o el que sigui, i llavors deixes anar un crit i per tant te'n vas a dormir a sobre amb un sentiment de culpa que no te l'acabes, no? Què fem amb aquests sentiments intensos que tenim quan l'altre ens està plantant cara o ens està dient una cosa que ens incomoda molt?
A veure, jo penso que cridar curt i contundent a vegades pot ser útil i per tant, necessari en la mesura que
I
és útil.
I això ho diu l'autora d'Educar sense cridar.
I això ho dic jo, que el que dic primer de tot és que educar sense cridar no vol dir educar sense manar. Això sobretot és molt important de distingir perquè a vegades es pot confondre i que hi ha moltes maneres de cridar. I una cosa és cridar dues o tres frases seguides rondinant que no serveix per res, i l'altre és dir ben alt i ben fort i ben clar, prou, aquell prou clàssic que tenim, que a vegades no és una mala idea, no? El que passa és que cridar per sistema i cridar el que s'ha de fer o el que s'ha de deixar de fer, la veritat és que no acostuma a funcionar tan bé com amb veu molt baixa, a vegades gairebé en un xiu-xiueig, donar una ordre molt concisa, perquè és més efectiu i és menys desgastant. Llavors, si el que hem d'aconseguir és que facin el que toca o deixin de fer el que no han de fer en aquell moment i amb aquests recursos, diguéssim, més escassos, més continguts, nosaltres ens sentim millor i, a més, ho aconseguim més ràpidament, doncs crec que és una actitud molt més intel·ligent, no?
Alba, posa'ns el to d'aquest xiu-xiueig que dius tu, que serà més efectiu. Posa'ns el to. Quin seria el to?
Has de venir de seguida, ara. D'aquesta manera, i mirant fixament els ulls, ajupits a la seva alçada, l'ordre és molt més efectiva que «Vinga, va, que ja fa mitja hora que t'estic dient que vinguis!» des de la cuina quan ells estan jugant a la seva habitació.
I com ens deia la companya, si fem el crit, que, després què fem amb aquest sentiment de culpa de és que sóc una mare horrible, és que mira que he perdut els estreps?
Clar, doncs no tenir-lo. No, d'entrada.
És a dir, a veure, el nosaltres... posem en una bossa i llancem el contenedor de les emocions negatives.
Per tal de no tenir-lo, per tal de desprendre'ns d'aquest sentiment de culpa, de ara això no ho he fet prou bé, no ho he fet com diuen els experts que tocaria, no ho he fet com m'agradaria, el que ens podem dir a nosaltres mateixes és també ha d'aprendre a conviure amb això. És a dir, no tothom sempre tractarà els nostres fills com a ells els agradaria o com nosaltres voldríem que fossin tractats. Per tant, està bé que de tant en tant tinguin l'oportunitat a casa d'afrontar una situació on algú perd els estreps i les cridasses s'enfada d'una manera, diguéssim, més en negatiu. No passa absolutament res i és una oportunitat que els donem també.
Com podem aconseguir que ens facin cas? Aquesta és la pregunta clau en temes espinosos, com per exemple l'ordre de l'habitació. No? Tu dius que per l'adolescent que qüestionis l'ordre de la seva habitació és una mica com qüestionar la seva persona i la seva llibertat.
Ells senten que l'habitació és el seu propi territori i que, per tant, allà han de poder viure en les condicions que ells decideixin. Però nosaltres, els adults, els pares, sentim que l'habitació forma part de casa nostra i que, per tant, hem de viure de la manera que nosaltres decidim. Per tant, aquí hem de trobar un equilibri. Jo una vegada vaig fer una mediació, perquè en el cas dels adolescents faig moltes mediacions entre pares i fills, per tant, tots participen del procés d'arribar a acords, on el fill va fer una proposta de cara a mantenir l'ordre de l'habitació que em consta que a data d'avui encara funciona.
Vinga,
era un nano,
explica.
Nano molt espavilat que va proposar el següent. Va dir als seus pares, ja que vosaltres voleu que tingui l'habitació permanentment endreçada i a mi això no em va gens bé, podríem fer un entremig. Dues vegades a la setmana hauré d'endreçar la meva habitació. Si quan vosaltres veniu a comprovar-ho està neta i endreçada, aquell dia podré sortir. Si no, no. Això sí, m'haureu d'avisar mitja hora abans de venir. De manera que 30 minuts abans de fer la revisió, els pares li diuen: compte que d'aquí mitja hora entrem. Ell té temps per netejar-ho i endreçar-ho tot, els pares sempre la troben del seu gust, el seu fill sempre pot sortir, perquè prou que s'hi esmera per no haver-se de quedar a casa, i d'aquesta manera estan contents tots, aconseguint així també que ell visqui en una habitació amb un cert ordre, perquè clar, si l'ha d'endreçar dues vegades per setmana, l'habitació no té tant de temps de desendreçar-se com si la cosa fos de setmana en setmana o més enllà, no?
Preneu nota d'aquesta proposta per tenir estratègia per tenir l'habitació neta i ordenada. La Sònia López és psicopedagoga i mestra, és autora del llibre El privilegio de vivir con un adolescente, és un privilegi, claves para educar con empatía y optimismo, i ens parla de com afrontar els conflictes amb els adolescents.
Per poder reduir els conflictes amb els nostres fills adolescents, cal que coneixem bé les característiques pròpies de l'edat dels nostres fills. Aquest coneixement ens permetrà entendre la forma en la que ara actuen, pensen i senten. Hem d'acceptar que ara l'adolescent necessita el seu espai, intimitat i llibertat per créixer i construir la seva nova identitat. Els pares hem d'afavorir una comunicació basada en el respecte, on l'adolescent pugui expressar tot allò que sent o necessita amb llibertat, sense sentir por a ser jutjat o etiquetat. Quan el conflicte està allí, l'adult ha de ser l'encarregat d'apagar el foc i no d'avivar-lo, oferint el temps i l'espai que necessiti l'adolescent per calmar-se, parlant amb ell sense alçar-li la veu ni fent-li retrets, i oferint solucions creatives per solucionar el conflicte des de l'afecte i l'empatia.
Què més necessita un adolescent, Sònia?
Un adolescent necessita al seu costat uns pares que estiguin presents i disponibles, que validin les seves emocions sense jutjar-les, que l'ajudin a donar resposta a les seves noves necessitats i a fer front a tots els canvis que experimenta, que l'acceptin tal i com és, amb les seves virtuts i els seus defectes, que l'ajudin a entendre el món dels adults i a construir una autoestima sana.
El que em dius m'entra per una orella i em surt per l'altra.
No som responsables del caràcter dels nostres fills. Alba Castellví.
Avui Avui a l'Ofici d'Educar, estratègies per gestionar els conflictes amb els adolescents. En parlem amb l'Alba Castellví, sociòloga, educadora, mediadora de conflictes entre pares i fills i autora de Educar adolescents i la versió en castellà Adolescentes. Alba Castellví, més fonts de conflictes entre pares i fills. Tu dius, el sexe malentès, els mòbils, l'estrella, les xarxes socials, les males companyies i les drogues. Si et sembla, anem repassant per temes. Per evitar el sexe malentès, què fem?
Més que no pas una font de conflicte entre pares i fills, és una preocupació que tenen els pares. Els pares volen acompanyar aquest tema i no és gens fàcil, segurament perquè ells tampoc han estat educats en aquest sentit, no?, per les generacions anteriors. Jo crec que sobre el sexe, que jo en dic el sexe malentès, el primer que hem de fer és explicar-los què és. Hem d'explicar que si el sexe es practica per raons que són alienes al propi desig, o que si no es té en compte el que un mateix li ve de gust i es compagina bé amb el que li ve de gust a l'altre, hem de començar a parlar d'un sexe malentès, no? Llavors, nosaltres hem de fer el possible per evitar que els nostres fills facin això que acabo de dir, a través de l'educació que els donem. I per fer-ho, els hem de donar informació, perquè si no, la troben a les webs pornogràfiques. De manera anònima, poden accedir a tota la informació sexual del món, correcta o incorrecta. Ja sabem que en fan ús a partir dels 7 o 8 anys la majoria de nens, i per evitar-ho hem de nosaltres ser la font d'informació principal, o una font que arribi abans que no aquesta altra, que moltes vegades esgavallarà el missatge que els haurem volgut donar, no? Llavors, és important deixar al seu abast la informació. A vegades els podem convidar a visitar un professional que poden anar a veure tots sols, sense que els pares hi siguem presents, perquè això els podria fer sentir molt incòmodes. I també és important que nosaltres ens mostrem tranquils davant de les opcions sexuals que ells facin, si són, òbviament, d'això que en diem el sexe ben entès, no? Siguin quines siguin les parelles triades, els pares ens podem mostrar respectuosos, ens podem mostrar tranquils, podem transmetre el nostre interès en els nostres fills, en els seus companys sexuals, sempre que veiem que siguin feliços, que siguin respectuosos els uns amb els altres. Hem de deixar clar que hi som pel que ens puguin necessitar, però que les opcions són les seves.
Deies un especial 30 minuts sobre el fenomen de la Kings League, deies. Les jornades d'emissió són més de 7 hores, és perillós i nociu per la salut física i psíquica dels seus consumidors, especialment dels més joves. Parlàvem ja abans d'aquesta conseqüència de la sobreexposició de les pantalles.
De fet, aquest és un dels problemes que més preocupa, i amb molta raó, tant les famílies com educadors de totes les etapes. Jo cada vegada faig més formació en etapes més precoces, educadores de llars d'infants de l'etapa 0-3 observen males pràctiques per part dels pares respecte als fills.
Torna'ns
i les pantalles.
De 0 a 3, preocupació per l'ús de les pantalles?
De 0 a 3 anys s'observa, per exemple, que molts pares donen una tauleta als seus fills per fer el trajecte en cotxet de l'escola a casa o de casa a l'escola. Tots els estímuls que aquests infants es perden, no poden observar al seu voltant perquè tenen l'atenció centrada en una aplicació o en un videojoc, clar, són una gran pèrdua per ells, no? Doncs no és que les famílies ho facin malament expressament o perquè no s'estimin els seus fills. Moltes vegades no ho fan prou bé perquè no saben quins són els riscos que això comporta, quins són els perills potencials. I és una sort que es detectin aquests problemes des d'espais educatius, perquè d'aquesta manera es pugui fer formació per les famílies. A primària es comencen a donar els mòbils cada vegada més d'hora, i moltes famílies posen un mòbil a les mans dels seus fills sense haver-los advertit de res, sense haver arribat amb ells cap consens sobre les normes d'ús, i sense els propis pares conèixer com és la jungla a l'altra banda de la pantalla per on transitaran els seus fills d'aquí en endavant.
Consells perquè el mòbil dels nostres adolescents no sigui un problema. De fet, tu proposes al teu llibre un contracte d'ús del mòbil que em sembla que és bastant raonable.
Sí, de contractes d'ús n'hi ha molts que circulen per internet, alguns fins i tot els ha fet la mateixa policia. Jo penso que quasi tots pequen del mateix, tenen un problema, que és que hi ha unes condicions d'ús a pactar amb els fills, o a imposar als fills, depèn, però després no està previst què passa si es vulneren aquestes condicions, i els pares ho han d'inventar. De manera que això és una font intensiva de conflictes, perquè als fills sempre els sembla que les conseqüències que els pares imposen són injustes, exagerades, etcètera, etcètera. Sí, en el contracte jo proposo, em sembla que aquest problema no hi és, no? Bé, doncs és un contracte que diu, primer de tot, que aquest mòbil no pertany al fill que en fa ús, sinó que pertany al pare, que és el titular del contracte amb la companyia, i que per tant és un mòbil que està en règim de préstec. Des del moment en què jo com a mare et deixo a tu un mòbil que és meu, sóc la responsable de l'ús que se'n fa. Si sóc la responsable, vol dir que, com que doncs, qualsevol mala pràctica, fins i tot qualsevol delicte que es cometi amb aquest mòbil és responsabilitat meva, tinc no només el dret, sinó l'obligació d'estar més o menys al cas de què passa amb aquest mòbil, per tal de protegir altres persones. Però també t'he de protegir a tu del fet que en facis un mal ús. Per tant, hem d'establir certes condicions que facin que et pugui continuar deixant l'aparell. Aquestes condicions són les que estan en el contracte que està al mòbil i que cada família pot adaptar les seves necessitats. Per exemple, el temps d'ús, els espais on el mòbil no s'utilitzarà, posem per cas la taula dels àpats, on ens trobem tots plegats per parlar, o l'habitació de dormir a partir d'una certa hora. Caldria deixar el mòbil fora de l'habitació al vespre. Aquesta excusa des que em serveix de despertador és fàcilment transformable si comprem un despertador analògic o digital, però d'aquests que només serveixen per això, no? I en el mòbil, en el contracte, també està previst què cal fer si es vulnera alguna de les condicions del contracte. Si tenim un problema, podem estar des de les 8 del matí fins a les 8 del dia següent sense mòbil, i si hi ha problemes més de 3 vegades per setmana, com que no podem estar cada dia amb el mateix estira i arronsa, doncs podem deixar de tenir mòbil una setmana seguida. Són dues propostes que es fan en aquest contracte i que després, torno a repetir, cada família ha d'adaptar a la seva sensibilitat i a les seves necessitats. Però això ha d'estar clar de partida, és a dir, abans de tenir un mòbil ha de quedar clar que el farem servir d'una determinada manera. I si ja tenen un mòbil que s'està fent servir malament i això ja està sent un problema, encara podem fer passos enrere i dir, si vols continuar tenint el mòbil, ha de ser en unes altres condicions.
Més fonts de preocupació. Com els podem protegir de les relacions perilloses? I més no, ens ho semblen a nosaltres, no? Les presencials i sobretot les virtuals, perquè ara et ve el teu fill i et diu, és que he conegut no sé qui de no sé on i me n'hi vaig.
Sí, és veritat que els amics són molt importants, quasi allò més important a l'adolescència. La seva influència pot ser molt gran i, per tant, és bo que puguin parlar amb els pares de les relacions que tenen amb els seus amics. Per poder-ho fer, nosaltres hem de ser capaços de generar confiança i, efectivament, no jutjar allò que ens expliquen, demostrar interès i respecte, més que no pas tenir una actitud crítica, és la millor manera de demostrar confiança. De fet, al llibre hi ha un capítol sencer sobre com generar confiança perquè els fills tinguin ganes d'explicar-nos coses, perquè hi ha una sèrie de tècniques per fer-ho, no? Si ells ens tenen confiança, podrem tenir més o menys clar el seu mapa de relacions. També ens anirà bé convidar els seus amics, no? Fer-hi vincles quan els veiem, quan rondin per casa, a través de converses informals. I a ells també els hem d'ensenyar a ser bons amics dels seus amics, no només a triar bé els amics que tenen, sinó també a fer bé d'amics dels altres. Això ho podem fer parlant de què vol dir una amistat de qualitat, no? Els podem preguntar què fa per tu que un amic sigui un bon amic, o què penses que tens tu que els teus amics puguin valorar. I els podem parlar nosaltres, els grans, dels nostres amics. Quan hem sabut que algú era amic nostre? Per què, no?
Deuen pensar, sou uns pesats.
Pot ser, però està molt bé dir coses que potser no els dirà ningú, com ara que un bon amic ens fa sentir bé amb nosaltres mateixos, i no malament, perquè moltes vegades ells suporten coses que potser s'haurien de poder saber treure de sobre. Hem de deixar clar que els bons amics t'accepten, que t'estimen, i que si passa el contrari ja pots pensar en termes d'amistats tòxiques, persones que generen sentiments negatius cap a tu, persones que et menyspreen pel que penses o pel que fas o pel que no pots fer, o persones que t'ignoren. Doncs és important que ells siguin conscients que això ho han de gestionar d'una manera sana. També es pot procurar, en aquest sentit, que tinguin diversos entorns, perquè així tindran diverses alternatives si han d'abandonar una amistat. I nosaltres, encara que siguem pesats, hem de ser clars. Cada vegada que tornes a veure la Lluïsa, em sembles preocupada. doncs hem de poder dir que això ens amoïna per donar peu a que ens expliquin coses.
I més coses que ens amoïnen és el tema de les drogues. Tu dius que hi ha una certa normalització o banalització sobre el consum de drogues i que el seu cervell està relativament madurat, com perquè ells pensen no passarà res. No? Mm. Què fem amb aquest tema?
Clar, ells tenen moltes ganes de transgredir, d'experimentar, de sentir-se grans també a través d'aquest tipus de consum. Llavors, la primera cosa interessant és, en la mesura del possible, donar exemple fumant poc o gens i no bevent sovint alcohol d'alta graduació, per exemple. No? Més que impedir l'accés, que és el que procuren molts pares, tenint en compte que hi ha escletxes infinites d'accés a les drogues, l'interessant és mirar de desmotivar-los perquè no hi vulguin accedir, o almenys que no en vulguin prendre més del compte per resoldre moltes vegades certes necessitats que potser no poden resoldre d'altres maneres, tipus l'ansietat, no? Llavors, hem de fer que tinguin informació, moltes vegades a través d'experts externs, que són més fiables que no pas els pares, i és veritat que tot i saber dels riscos no s'espanten, no? Els riscos són pels altres, no per ells que saben el que es fan. Doncs abans de sortir de nit seria interessant posar com a condició que hagin consultat determinada informació, si cal fer-ho junts. Els hem de repetir.
Somnit.org, aquesta és una de les que tu proposes d'informació que visitin.
Exacte, perquè allà hi troben informació que no ve dels pares i que està redactada de manera que ells hi són molt més permeables, diguem-ho així. I nosaltres també serà bo que quan surtin i patim pel que faran o deixaran de fer, el repetim amb molta convicció que confiem en la seva capacitat de prendre bones decisions, que confiem en el seu senderi, que confiem que s'estimen a si mateixos i que per tant faran bé les coses, no? Perquè si saben que hi confiem, és més fàcil que vulguin estar a l'alçada de les nostres expectatives, que no pas si veuen que no ens en refiem.
Avui a l'Ofici d'Educar, estratègies per gestionar els conflictes amb els adolescents en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
No t'agrado?
Abans ens parlaves de les tècniques per generar confiança. Com es genera la confiança amb els nostres fills?
Doncs, d'entrada, escoltant més que no pas parlant. És a dir, ens hem de seure preferentment al seu costat i no al seu davant i dir, i què? Què m'expliques? Fer preguntes obertes més que no pas preguntes tancades. No preguntar què et passa, perquè generalment no obtenim la resposta que ens agradaria. Normalment se'ns treuen de sobre quan fem aquesta pregunta. Explicant coses que facin referència a nosaltres i les nostres pròpies experiències, no com a pares, sinó com a persones, fora de casa, en relació als nostres amics, als nostres somnis, als projectes, al passat que ells no coneixen abans de ser els seus pares. Fent que quan ens expliquin alguna cosa se sentin molt còmodes de fer-ho. I això passa per no jutjar, no criticar, no qüestionar tampoc els seus amics, sinó per fer preguntes que arrelin en un veritable interès per allò que ens expliquin i que ens permetin ampliar informació. És a dir, en vull saber més i m'interessa molt. Aquesta ha de ser l'actitud. Agrair que ens expliquin el que ens expliquin i quan vulguem donar la nostra opinió, en lloc de fer-ho directament, preguntar si la volen sentir. Vols saber què en penso? Vols que et digui què n'opino? Segurament ens autoritzaran de mala gana. Bueno, digues, perquè de tota manera m'ho diràs igualment. Però en tot cas, ens hauran obert la porta a conèixer el nostre criteri. Moltes vegades és millor no fer-ho tot seguit, sinó l'endemà. I dir, he estat pensant en allò que em deies ahir i se m'ha acudit que... D'aquesta manera també són més receptius. Si veuen que hi hem donat un parell de voltes i que no hem opinat immediatament en funció del que ens passava pel cap en aquell moment.
Un altre dels temes que tu dius que preocupa els pares és el tema estudis, no? Ells estan desmotivats, ells veuen que els influencers sense tants estudis arriben molt lluny, són famosos, són estupendos, són fantàstics, i clar, pensen, i ara jo per què m'he de trencar les banyes amb això que no m'interessa gens?
És un problema molt, molt freqüent, sobretot a l'ESO. Després, en principi, la cosa millora una mica quan ja han pogut fer la seva pròpia opció, però a mi cada vegada em demanen més xerrades en instituts de secundària sobre això, què es pot fer des de casa per motivar els adolescents a estudiar, no?
I què es pot fer?
Per motivar es poden fer diverses coses, que també explico en l'educar adolescents, però el que és molt important és és que tinguin temps per fer-ho, i perquè tinguin temps no poden estar permanentment enganxats al mòbil. Perquè tinguin temps, els pares han de contenir la connexió a internet almenys una estona cada tarda, que la puguin dedicar a llegir, a repassar, a estudiar o senzillament a distreure's i a relaxar la ment de les connexions. Llavors aquesta seria una primera condició perquè com a mínim tinguin un context que ho faciliti una miqueta, no? I després se'ls ha de fer veure quines opcions se'ls obren i quines opcions se'ls tanquen en funció del rendiment acadèmic que tinguin. És veritat que el context no ajuda gens, Elisabet, perquè efectivament els seus referents moltes vegades són figures del món, això, de l'espectacle, de les xarxes que són més importants i populars pels diners que guanyen que per l'esforç que han fet, sobretot en matèria de formació, no? En fi, jo aquí sí que convido a anar a buscar idees que són variades i concretes en el capítol del llibre.
Avui, estratègies per gestionar el conflicte amb els adolescents.
L'esforç pel que m'agrada m'emociona.
Doncs som-hi, les estratègies de l'Alba. Dir les coses amb un to fresc, distès i alegre, i si hem de dir alguna cosa desagradable, fer-ho amb to agradable o neutre. Mira que bé.
No és el mateix dir, és que ja està bé, t'he dit 300 vegades que recullis les tovalloles de lavabo, que dir, oi que ara que passes per allà recolliràs les tovalloles, bonica?
Molt bé. Deixar-lo fer si les conseqüències l'afecten a ell només, i implicar-lo.
No cal que portis postres, ets tu que quedarà malament a casa el teu amic, no pas jo, per tant no t'ho diré 3 vegades. Jo t'he donat la idea, si no vols, allà tu, no és problema meu.
I oferir-li opcions.
Vols que ho fem d'aquesta manera o d'aquesta altra? En tot cas, que triguin, però haver-ho de fer s'ha de fer.
Lligat amb el que dèiem al principi, fer bé les crítiques, no això que dèiem del to, i no preguntar-li què passa, sinó manifestar-li que som al seu costat, abans ens ho deies. I una cosa molt interessant, que jo ho sento, però jo la faig molt, diu, no aprofitar els errors per alliçonar. Jo cada vegada que veig una oportunitat, vinga, allà a la lliçó. I ara veig que no, que ho faig malament.
És una actitud que tendim a tenir, no ets pas sola, perquè en general l'hem apresa. Venim d'una cultura on quan ens... Ja t'ho deia, o veus com si ho haguessis fet tal
és
com jo.
És deliciós en aquell moment deixar anar, perquè és com veus que t'ho estava dient.
Exacte. Però com que efectivament ho veuen, és més útil, de cara que s'anotin aquest aprenentatge, no subratllar-ho.
Validar els seus sentiments i després dius els 3 minuts a peu de porta abans d'entrar a casa. A veure què és això.
Doncs és una estratègia que a mi m'ha funcionat durant molts anys personalment i consisteix en quan venim de fer feina, quan venim de comprar, no posar la clau al pany directament, sinó aturar-nos davant la porta de casa, a peu de carrer o bé al replà, i recolzar-nos tranquil·lament contra la paret sense aprofitar per mirar el mòbil ni fer altra cosa que pensar, ara quan entri, la meva prioritat és estar bé a casa amb els meus fills. El que és més important és que siguem feliços junts. Per tant, encara que les coses no siguin exactament com a mi m'agradaria, com que vaig a fer d'aquest benestar conjunt la meva prioritat, miraré de subratllar el que sí que m'agrada, el que sí que valoro, el que sí que trobo bé. Quan fem això, després de 3 minuts a peu de porta, mirant d'asserenar-nos d'aquesta manera, a l'hora d'entrar a casa, segurament ens és més fàcil fer un comentari positiu que un comentari negatiu. I si quan entrem, en comptes de dir com pot ser que estigués ajagut d'aquesta manera amb la feina per fer, diem, per exemple, quina samarreta més maca que portes, allò que direm a continuació tindrà més efecte, encara que després fem una crítica, tipus, vols dir que no t'hauries de posar a fer feina? Serà més ben rebuda que no pas si la primera entrada és en negatiu.
De fet, tu dius esperar 10 minuts per fer la primera crítica. Més coses, valorar el que sí funciona, i ens ho deies, i el time over en el sentit que deies posar límit a les tasques, no? És a dir...
Sí, és una estratègia que consisteix en que no hi hagi temps infinit per poder fer alguna cosa, sinó que hi hagi un temps limitat, de manera que si s'ha de, posem per cas, d'esperar taula, com que la taula no pot estar parada fins a l'hora de sopar, acabaria el temps per fer-ho a les 4 o a l'hora que sigui. I si no s'ha fet, no es pot fer una altra cosa que li vingui de cara perquè ha quedat per fer una responsabilitat pactada prèviament.
En conjunt, totes elles són normes, dius tu, escasses, clares, visibles i controlables. I acabes amb dos mètodes extra, podríem dir. Un es diu el CAP, tenir amb ells el mínim contacte possible, i l'altre es diu col·loca, que consisteix a passar de tractar l'adolescent. Aquest és interessant. Com a fill, a fer-ho com a company de pis.
A mesura que creixen, hem de procurar adreçar-nos a ells no com els pares que els donen ordres, que és el que fèiem quan eren petits, sinó com les persones amb qui conviuen. De manera que la manera de dir, per exemple, aquest to fresc que dèiem abans, ens sortirà molt més fàcilment si pensem que estem tractant amb una persona gran perfectament capaç de veure el que se li diu que toca, que si pensem que estem tractant amb un fill que hem d'educar. Sí, si jo em relaciono en un pla d'igualtat, tot i que sóc jo qui pren les principals decisions, ells, diguéssim que fan créixer la seva pròpia responsabilitat.
Però mai sense caure en el col·legueig, diríem, que abans
no.
Ens deia el doctor Royo.
Ah, efectivament, mai de la vida, perquè, com dèiem abans també, la institució de la família és jeràrquica i no és democràtica. Hi ha coses que es poden pactar, però d'altres que han de decidir els pares. Una cosa és el tracte i l'altra és qui pren les decisions en el fons.
I el mètode que dèiem aquest al CAP, què seria aquest mètode?
De vegades són les sigles de As Less Contact As Possible.
Uh-huh.
El que és més interessant és interaccionar
menys. El mínim contacte possible.
Exactament. Interaccionar menys, sobretot en els moments en què l'incendi està encès. No? Esperar que es refredi l'ambient per tornar-nos a acostar i mirar de parlar de les coses, no fer-ho en el moment en què ens bull la sang, que és moltes vegades quan més ganes en tenim, perquè ens sembla que és urgent i necessari. En tot cas, és més efectiu esperar una estona.
Llegim un fragment colpidor del llibre Educar adolescents que diu: de la ràbia que en alguns moments sentim els pares i les mares cap als nostres adolescents, no se n'ha parlat gaire obertament. La frustració perquè no fan el més convenient per ells i pel seu futur. La segona és la sensació de desagraïment malgrat tots els nostres esforços i sacrificis. I davant d'això, d'aquesta sensació de frustració i de desagraïment, tu proposes curar-nos, no? Curar-nos perquè diríem que algunes de les coses que ells fan sense voluntat ens fan mal, no? Per on passa aquesta cura?
Doncs moltes vegades per compartir aquest malestar, per socialitzar això i adonar-nos que és molt freqüent sentir-se així, és a dir, reconèixer obertament. Altres vegades per buscar ajuda, algú que ens canviï la mirada. A l'adolescència hi ha moltes coses que no es poden canviar i que s'ha d'esperar que canviïn amb el pas del temps, però sí que es poden aprendre a mirar d'una altra manera, és a dir, a viure aquesta realitat d'una manera que sigui menys dolorosa. És veritat que els estimem molt, els nostres fills, però també és veritat que moltes vegades ens fan molta ràbia, sobretot quan sentim que fem per ells moltes coses que no només no ens agraeixen o reconeixen, sinó que a vegades fins i tot al contrari, no? Donen lloc a actituds de menyspreu i exigències com si tot allò els fos degut. I això s'ha d'aprendre a gestionar, perquè si no, conviure amb adolescents doncs, no se sent precisament com un avantatge, sinó que se sent com un problema, que és el que hem de mirar que no sigui, perquè tenint en compte que ja no queda gaire perquè marxin de casa, ells i nosaltres puguem tenir el millor record possible d'aquests anys de convivència compartida.
Avui ens has donat moltíssimes indicacions, propostes, estratègies. Podem tenir la sensació que és una labor immensa i estressar-nos només de sentir aquest programa, de tanta feina com tinc i tantes coses que he de millorar i tantes coses que faig malament i tantes coses que m'hauré de mirar d'aquest llibre o que jo no compleixo, tants requisits, tant
no.
D'esforç, perquè podem sentir que és una tasca que és titànica.
Precisament jo crec que ser feliç al costat dels adolescents passa per fer menys, per esforçar-nos menys perquè les coses els vagin tan bé com a ells o a nosaltres ens agradaria. És a dir, els pares ens hem d'anar retirant progressivament. Les estratègies d'aquest llibre són perquè nosaltres ens puguem sentir millor a l'hora de comunicar-nos amb ells, a l'hora de tractar-los, a l'hora d'organitzar allò que és domèstic i per treure'ns feina, perquè enfadar-nos, insistir, això sí que és el que realment aporta més cansament, més estrès, allò que implica més esforç, no? Hem de procurar que les coses siguin més fàcils, més fresques. I és en aquest sentit que van aquestes estratègies, però sobretot els pares han d'entendre que han de deixar que els fills visquin les conseqüències de les decisions que prenen i no mirar d'estalviar tants problemes com sovint els volem mirar d'estalviar.
Doncs Alba Castellví, autora d'Educar Adolescents, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a aprendre tantes coses al voltant dels adolescents. Avui a l'Ofici d'Educar, una abraçada.
Igualment, fins aviat.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar és el nou, de Silvia Beccini, dibuixat per Sualzo, publicat per Barcanova Editorial. Jaume Centelles, què ens has portat?
Hola, avui un llibre per nens de 4-5 anys. Es diu el nou. A la portada es veu un grapat de joguines, peluches, un porquet, un xai, un elefant, un extraterrestre i un tatan, un cavall. I a darrere d'ells hi ha un nen que no se li veu la cara, que és, però intuïm que són les seves joguines. Comença amb la història del cavall que arriba corrents, i els hi diu als altres: ja he vist el nou, i tots estan espantats. I com és? Uf, és formidable, el nou és formidable. I tu vas llegint i t'imagines que el nen s'ha aconseguit o s'ha comprat o li han regalat una joguina nova. I cadascun dels 8 personatges, dels 8 joguines, li va dient: però és suau, és més suau que jo, diu el xai. Sí, penso que sí. I farà millor les pessigolles que jo, diu el Pop, aquest arcoiris que hi ha per aquí. O està nou de debò, no està apedaçat com jo, diu el gos. I és tota aquesta intriga de saber qui és el nou. Ja ens estranyava, diuen els animals, perquè fa dies que el nen, referint-se al nen que els cuida, no ve per aquí. Què haurà passat? Ai, ho tenim molt complicat, eh? Nosaltres ara això. Aleshores, sobre la porta arriba el nou. Arriba el nen, els agafa tots i pensen que se'ls endurà a les golfes o potser a la brossa. I no, els porta a un bressol que hi ha allà, a l'habitació del costat, on hi ha el nou. I el nou resulta que és el seu germà que ha nascut.
Oh.
I li deixa totes les joguines. És preciós, les il·lustracions són així en gran format i tu vas fent una inferència equivocada mentre vas llegint perquè et penses que això té a veure com aquella història del Toy Story, no? De les joguines. Doncs no, molt bé. El nen s'ha fet gran i li deixa les seves joguines al seu germà, al seu nadó que ha nascut. És fantàstic, és molt divertit. A més, és un llibre que té una cançoneta, que després la podem, si tenim temps, podem sentir un trosset en italià, que s'encomana molt i és molt divertida. I crec que per explicar-lo als nens de 4, 5 anys i compartir aquesta cosa de que les joguines no es llencen, es poden reaprofitar, es poden regalar, es poden compartir, és bonic, bonic. Està una situació a tot color, gran, molt entenedores i una història tendra, bonica, dolça i amable, diguem-ho així, el nou.
I quina és la pregunta del concurs dels llibres per somiar?
Jo preguntaria si saben qui és el nou.
Ep.
Quin personatge és el nou?
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del darrer concurs que s'emporta el llibre, el detectiu Samsó, que és la Montserrat Ramos i família.
I família, correcte. Molt bé.
A tu t'ha caigut la bava, amb aquest llibre?
Em m'ha agradat molt, tu.
Tu, com a bon avi...
Com a bon avi, no, i aquest llibre, ja dic, pel cicle infantil és ideal, perquè s'entén molt bé, està molt ben dibuixat, les il·lustracions són grans i el que hi ha al darrere és molt neutre, per tant, tu fiques
si et sembla la música que ens deies...
La podíem posar, sí. La teniu?
Avalino con la sua criniera.
S'encomana molt. Està explicant el conte. El cavalino con la sua crinera, el cavall amb la seva, el tatano, vaja, amb la seva crinera, va arribant aquí. Molt divertit. Quello nuovo és el nou.
Doncs d'aquesta manera tan dolça acabem avui els llibres per somiar amb el Jaume Centelles. Petons ben dolços.
Ben dolços, vinga.
Tutti che si chiedono che accadrà.
Mama, em pica molt el cap.
La Marga Almirall, coordinadora de continguts de la distribuïdora Pac Màgic, ens proposa la pel·lícula d'animació L'illa dels ocells, L'Eli i altres contes.
L'illa dels ocells, L'Eli i altres contes és un preciós programa de curtmetratges format per tres curts diferents. El primer, La Susi al jardí, on una nena descobreix un jardí misteriós i ha de vèncer la por per atrevir-se a entrar-hi. Fet i amagar, un altre curtmetratge on la protagonista s'endinsa en un bosc mentre juga a fet i amagar i ha de buscar un amagatall. I el tercer és el migmetratge L'illa dels ocells, que narra la història de l'Eli, una noia que és amant dels ocells i que ha de descobrir el camí fins a la illa on viu la bibliotecària que li ha deixat un llibre. Totes tres peces cinematogràfiques presenten una tècnica i una estètica diferents, però dialoguen entre si generant un programa molt ple de sensibilitat que dona espai a l'observació i al compàs i que treballen tots tres el so d'una manera molt semblant al documental, de manera que permeten una aproximació sensorial cap als nostres entorns més propers. L'illa dels ocells forma part d'una trilogia de migmetratges protagonitzats per heroïnes contemporànies que vam iniciar amb l'estrena de La barca del vent i que continuarem amb una propera estrena més endavant.
Teniu algun llibre que parli d'ocells?
Mira en aquells prestatges. Què? N'has trobat algun?
No, encara no.
Tenim un parell de llibres sobre la nostra regió. Pensava que n'hi hauria algun sobre la fauna i la flora. Em deixes veure què llegeixes? Oh, el mussol! Jo també la llegia de petita. La reps tots els mesos?
I estic subscrita.
Deus saber moltes coses sobre ocells.
Sí.
Saps com en diuen del lloc on visc?
No.
L'illa dels ocells.
I què en diuen, Jan?
A mi m'agrada la pel·li de la Illa dels ocells perquè, en el meu cas, no sé si el vostre, com que m'agrada molt la natura i els animals, la Illa dels ocells parla molt de natura, d'animals i d'una nena que està aficionada a veure molts ocells i és com una miqueta solitària i només té els llibres per comunicar-se, els llibres ocells, i tota la resta de nens i nenes es reien d'ella. I ella fa una aventura bastant bonica. Va amb els ocells, rescata els conills, condueix una mini barqueta amb un pal i també, en un cas, és que s'havia quedat al mig de la pluja.
I la setmana vinent, parlar amb les mans i el cor. Us deixem amb figaflaues, mossegos, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, de la Susana Ortega i de la Rosa Silluei. Fins la setmana vinent.
Menjant-se una síndria, sucosa carregalina, el meu cap que ja delira. Volia saber com seria sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastant-ho el meu carret, sentir-me el teu amulet, que em porti a la pista i que no me resista, que em buqui m'insista, ser el primer de la llista. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. La mossego, cego, em de controlar amb el seu pas i m'arrossego, cego. Sóc als seus peus, al seu compàs, em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego. Ajut i pego. Baby, lo nostre és impossible, mira que tu ets irresistible. Pensant-ho per escriure un llibre, tant em posaria la Bíblia. La més capritxosa de Barcelona, xulejant tota la tona, amb el sol del rosa, molt venenosa, t'ho juro, la Rosa i per Rosa. Em torno loco cada cop que la veig, la gola seca, si t'aprop ja tinc set. Si t'ha mullada et caparem, veiem junts la batxata ben pagats. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. Seves
catalana, figa flower, cielo cartiti, dei, 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 sempre per la compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta. Figa flower.